La Caravana, un programa sobre rodes. Sostenibilitat i música, amb Baixa Miró.
Nosaltres un dia més, una setmana més que volem parlar de sostenibilitat en un espai com aquest, a la Caravana, que per cert és vehicle sostenible, per qui s'ho preguntés, la nostra Caravana és vehicle sostenible 100%. 7 minuts que passen de les 5 de la tarda i nosaltres, que per parlar de sostenibilitat, com sempre, hem de dir, Aixa Miró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal, Joan? Com anem?
Bé? Molt bé, molt feliç.
Sí, no, amb aquest sol, és que... És... Sí. Ara estàvem parlant, no?
Amb aquest sol han baixat una miqueta
les temperatures... Tornem a ser persones, jo.
Sí, s'està més còmode, eh? S'està més còmode. Van desapareixent les mascaretes, ens veiem les cares.
És
què més volem?
És una meravella.
La setmana ve, Aixa?
Sí, tot bé.
Sí, eh?
Mira, et volia demanar una coseta. La meva mare, digue'm, cada dia és una fan de Radio Estel.
Home.
I com no, cada dia ens escolta, o sigui que li voldríem enviar una salutació des d'aquí.
I tant, una salutació i una abraçada a la mare de l'Aixa Miró. Faltaria més.
Doncs avui tenim un convidat molt especial, que és un gran compromès amb la sostenibilitat i l'impacte positiu, no?, que les empreses poden crear en el medi ambient. I per presentar-lo, ha triat aquesta música. In the real world and I found myself in the real world. I'll meet you there.
Preciosa, aquesta cançó.
Aquest maca.
Sí.
Pues a mi, gràcies al nostre convidat d'avui, he descobert un nou cantant meravellós, que és l'Àlex Serra, amb aquesta cançó tan bonica que és In the Real World.
Maquíssima.
Ah, que sí? No, si toca l'ànima, eh?
Transporta tranquil·litat, sí.
És fantàstic. I el videoclip, que jo també aquest dematí quan l'estava mirant i preparant, també mirava i enlluernada total. Totalment, és preciós. Doncs la persona que ha triat, el nostre convidat, que ha triat aquesta música...
Qui ens presentes avui?
És l'Ivan Verges, que és, és un emprenedor convençut i que, de que l'empresa pot ser un impacte, no? Pot crear un impacte per canviar el món. I la seva última aventura és de ser cofundador d'Agua Kilómetro Cero, on estan revolucionant, no?, la forma en què bevem l'aigua perquè no sigui un peatge, no sigui un peatge per pagar, no?, pel nostre planeta i tenir cura del nostre planeta.
Cal parlar-ne i cal parlar-ne molt davant d'aquesta sequera i davant d'aquest canvi climàtic, això.
Sí, sí, tant, ens ve aquí un bon canvi. Però jo crec que anem bé, no? Jo no sé, ho veig com una... Que podem amb aquests canvis, amb el projecte que porto avui, jo crec que pot haver un canvi de mirada, d'entendre les coses i que podem avançar, no?
Sempre ho diem, que l'humanitat sí que és veritat que estem fent petits passets per canviar el nostre futur i que no sigui tan dramàtic com sembla que tot s'encamina cap allà.
Sí, doncs mira, si vols saludem a Ivan. Ivan, bona tarda.
Hola, Aixa.
Què tal? Com estàs? Com va tot?
Molt bé, molt bé. Gràcies per convidar-me i amb moltes ganes de parlar amb vosaltres.
Home, estem molt feliços que estiguis aquí. Voldríem preguntar-te, no?, què significa la paraula per vosaltres, no?, la paraula sostenibilitat per Agua Kilómetro Cero.
Sí, bueno, per nosaltres sostenibilitat, o sigui, és una paraula, com sabeu, sobretot tu, no?, és una paraula i un concepte molt, molt complex i molt ampli, no? Nosaltres, sobretot dintre la marca, ho necessitem simplificar i per nosaltres la sostenibilitat és equilibri. És a dir, nosaltres quan agafem l'aigua com a producte, l'aigua embotellada, necessitem que això generi un equilibri. Veiem clarament que això no ho fa, no? Des de l'explotació que genera manantials fins als seus envasos, que al final acaben, com sabem, contaminant platges, i hem vist tots moltes, moltes imatges, i al final inclús el consumidor on hi ha un sobrecost brutal cap a ells, no? Llavors, per nosaltres agafem l'aigua i al final el que creem a través d'Aigua Kilòmetre Zero és equilibrar el producte, no? És a dir, donar primer, generar una aigua filtrada en el moment que ens trobem, en el restaurant, en l'empresa, en l'oficina, en l'event o festival. Després, donar un preu just pel consumidor i, sobretot, generar un envàs reutilitzable. No? Aquí està la clau de tot, on el que fem és generar un producte circular on l'envàs no es converteix en un peatge cap al món, no?
I tant.
És important.
Jo he tafanejat la vostra pàgina web i, com no, m'he quedat embadalida perquè és d'aquelles que porten tranquil·litat, saps, Joan? Mm-hmm. Que la mires i et quedaries allà mirant una bona estona, escoltant,
mira,
veient les onades al mar, bueno, una preciositat. Però arrel d'això et volia preguntar, quines són les principals qualitats, no, d'Agua Kilómetro Cero?
Sí, no, sí, ara, sobretot això que deies, no, i Joan també deies, no?, que no tot es pot tornar tan terrible i fatídic dintre la sostenibilitat, no?, perquè si no és com tot és depriment i no hi ha esperança, no? Dintre d'Aigua Kilòmetre Zero, o sigui, veiem tot completament diferent, no? Veiem que l'esperança al final està en els nostres productes, està en els productes que les empreses puguin llançar. A partir d'aquí, doncs, Kilòmetre Zero sobretot planteja una alternativa, és a dir, a totes les persones que avui ja van amb la seva ampolla, reutilitzable, que van amb el seu termo, que volen no consumir una aigua en plàstic embotellada, el que nosaltres donem és, sobretot, disponibilitat tant en restaurants, en empreses, en breus ara us ho explicaré una mica, però en els carrers, en els events, que puguin fer el seu refil, no? I que aquell refil d'aigua, reomplir aquella ampolla, generi un impacte positiu, no? I aquest és el principal valor de la nostra companyia. És que del consum d'aigua podem generar un impacte positiu, evitant tota la contaminació que es genera amb l'envàs, però també monetitzant per part del restaurador o de l'oficina. Per tant, aquesta és una de les claus, no? Per nosaltres, ser l'alternativa sostenible per les persones que volen beure aigua, però no volen beure aigua generant una contaminació.
Uh-huh. Ara ens ho deia l'Aixa, que havia entrat al vostre web. Jo encara no hi havia entrat i acabo d'entrar-hi. I deixa'm sumar-me al que deia l'Aixa, que és un web preciós, de veritat. I una de les frases que hi surt al web és "Imaginamos un mundo donde beber agua no genera residuo". Ho estaves explicant, Ivan, i a mi em cridava molt l'atenció perquè suposo que la nostra espècie, humana, en som molt poc conscients de que les petites coses, per simples que siguin, també generen residu, no?
Totalment, no? I al final l'aigua, no sé si us passa a vosaltres, vale? Però és una acció que la tenim ja com intrínseca en el nostre dia a dia i bevem molta aigua, o tindríem que beure molta aigua, o si no ens ho recorden molt que tindríem que beure molta aigua, però realment el que no podem fer és que aquesta acció que passa que, pues, amb curs breus, amb un breu temps, genera una contaminació. Uh-huh. Llavors, el que busquem aquí és donar-li aquesta volta. És a dir, què passaria si, aquesta ja estem fent amb més de 5.000 partners, que cada cop que es begui aigua hi hagi un impacte positiu.
Clar,
llavors, la capacitat que tenen aquestes petites coses de canviar i d'evolucionar el món i de solucionar problemes que avui tenim, és brutal, és brutal.
Clar, això trobava superinteressant el que ens deia ara l'Ivan, no? Que no per nosaltres fer una cosa saludable, desalubritzem el món.
I tant, i tant, i tant. No, i això, que l'impacte, no? Que això és molt important, perquè crec que és una forma de canviar les coses. Una de les característiques, no, que crida especialment del projecte d'Agua Kilómetro Cero és no, l'envàs, no? Què busqueu, què voleu transmetre amb els vostres envasos i les vostres ampolles?
Sí, amb la línia del que comentàvem, no? És a dir, avui en dia, no, quan tu vas en un restaurant o arribes a un event i et posen una ampolla, ja sigui en plàstic o en vidre, no, això genera, els que coneixem una mica la sostenibilitat, no, pues sabem que això genera un impacte negatiu, no? El que busquem és canviar això, donar-li la volta 360. En comptes d'un envàs que genera un impacte negatiu, busquem un envàs que ens generi un impacte positiu, però a més que ens traslladi al moviment. És a dir, que el restaurador, a l'event o l'oficina, a través del nostre envàs, es pugui posicionar com una companyia, una marca, que està fent una acció per la sostenibilitat. És a dir, que s'ha unit al moviment de fer coses, d'avançar cap endavant, no? Aquella esperança que ara comentàvem. Llavors, al final convertim l'envàs en un símbol de sostenibilitat pel que ho està utilitzant.
Deixa'm-ho dir, Ivan, perquè ara l'Aixa ens comentava tot allò de les ampolles, no? Tu ens ho explicaves, jo mirava les ampolles al web. No sé si us passa molt, però m'acaba de passar ara mateix, per tant, deixa'm explicar una mica l'anècdota, la de Abuelo Cebolleta. No fa gaire vaig estar dinant en un restaurant aquí al costat i tenia exactament aquesta ampolla, que és vostra. Val? I tothom a la taula va dir: ostres, quina ampolla més maca, és d'aquelles per endur-se. No sé si us passa molt sovint, això.
Sí, sol passar, perquè realment doncs, tenen una estètica molt atractiva.
Són
lògicament precioses. Tenim eines amb el restaurant i lògicament també doncs, sempre hi ha aquesta merma, no? que sol passar, que a vegades doncs, desapareixen les coses, no? però la idea lògicament és que sigui un element distintiu pel restaurant. Uh-huh. Tu mateix ho dius, no? És a dir, si vas en aquell restaurant i realment avui en dia et posessin una ampolla d'aigua que tots, pues, de les marques que coneguéssim, ningú generaria una atracció a través d'aquella ampolla, no? I com a restaurant, si veuen aquella ampolla, són, hòstia, que xula que és aquella ampolla i quin missatge dona, no? Uh-huh. De sostenibilitat. Llavors, això és el que busquem, aquell canvi 360 on participen tant nosaltres com a marca, el consumidor, i el restaurant o l'oficina o a l'event que hi sigui, no?
Jo confessar, Joan, que als restaurants he anat i me n'he emportat alguna pagant-la, eh?
Ah,
o sigui, me n'he emportat alguna dient, escolta, m'encanta aquesta ampolla, me la puc quedar i la pago, no? Està perfecte.
Bueno, això és una de les accions que fem per evitar el robo.
Clar,
no? És a dir,
tant,
que al final també sigui un producte que el restaurador pugui vendre, no?
Mm-hmm. Quins serveis oferiu? Ara parlant de restauradors, no? Que segurament alguns ens escolten. I què podeu oferir? No? Quin servei oferiu als partners que utilitzen, no? Agua a quilòmetre zero?
Sí, nosaltres tenim, des de fa 5 anys, estem ja en un moviment que és Refill the Future, ¿vale? que es basa sobretot en ser capaços d'eliminar l'aigua embotellada, no? I implementar en el seu lloc sistemes de refill. Vale? Mm-hmm. On aquella, a través de les ampolles que hem dit, siguin reutilitzables, els dispensadors ens permetin aigua freda, natural i amb gas al moment, per tant, no tinguem que transportar i envasar. No? Llavors, nosaltres, quan els nostres partners s'uneixen al nostre moviment, el que fem és donar-li tot el kit perquè ells puguin oferir la nostra aigua, lògicament, puguin dispensar-la, puguin filtrar-la, i tinguin les seves ampolles personalitzades. No? Ja personalitzades amb tot el lema, amb tot el moviment, perquè després les persones que vinguin al seu establiment o les persones que estiguin a les seves oficines ja reconeguin que aquell restaurant o aquella empresa està fent una acció de sostenibilitat, com us deia, no? Llavors, passen a pagar un fee mensual per tot el servei que Quilòmetre Zero els dona, des de, pues, per la part tècnica, la part de qualitat i la part de màrqueting, lògicament, també.
Perdona, Ivan, ara ens deies dispensadors que ofereixin aigua natural, aigua freda i aigua amb gas?
Aigua amb gas, així és.
Ara m'heu enamoratjat del tot, eh?
Clar, aquest és un valor afegit que bueno, agrada molt. Aquí sabem pues, que Vichy agrada molt, no?, sí. També. I al final Vichy pues, és una beguda pues, més enllà per mi que l'aigua amb gas, no?, pels afegits que porta, cítrics, salts, etc. Nosaltres oferim una aigua amb gas pura, és a dir, el carbònic amb l'aigua i dispensada al moment. Llavors, bueno, aconseguim també, dintre de l'aigua amb gas, generar una categoria nova i novament sostenible, no?
Una cosa que segurament alguns oients es preguntaran és el tema de la qualitat, no? La seguretat, l'higiene alimentària. Com ho porteu, com ho abordeu, això, vosaltres?
Sí, aquest és el punt que, lògicament, sempre doncs, les embotelladores, no?, posen en èmfasi, però per nosaltres està molt clar, no? Nosaltres estem molt alineats, lògicament, amb Aigües de Barcelona, en aquest cas a Catalunya, a Madrid, amb l'empresa que ho gestiona allà. Estem parlant de l'aigua de red, no? L'aigua de red és l'aigua més analitzada que tenim. Són més de 1.000 controls diaris, no? Això ens permet estar, primer, amb una matèria prima molt segura, uh-huh. I a partir d'aquí nosaltres tots els sistemes de filtració l'únic que fan és millorar tota la qualitat de l'aigua, no? Traient, en depèn quin lloc, les coses que no ens agraden, ja siguin els sabors, ja siguin els olors, ja siguin els microplàstics, ja siguin les partícules de les tuberies, i després la dispensem. Per tant, al final nosaltres a dispensació treballem amb uns APPCs de qualitat, similars als que es treballen amb les cafeteres, similars als que es treballen als tiradors de cervesa, no? I després Quilòmetre Zero realitzant anàlisis d'aquesta qualitat d'aigua per garantir en tot moment que és la certificació de l'aigua, no? treballem pels que els agradi més el tema de legislacions, etc. Nosaltres pues, treballem sobre el Real Decreto 140-2003.
Ah, molt bé.
Que regula tota la nostra part.
Perfecte. Vale. Ivan, una cosa, Agua Kilómetro Cero està a tot arreu, per tant, ens podries dir, més o menys, quins establiments gastronòmics destacaríeu i que els nostres oients, doncs, quan hi vagin, se'n recorden de que aquella aigua que beuen estan ajudant, no? Estan aportant el seu granet de sorra per millorar la sostenibilitat, no?
I tant, sí. Bueno, hi ha moltíssims. No em voldria deixar alguns o que alguns es sentissin malament, però lògicament sí que hi ha projectes molt grans, no? Com el que ara estem fent doncs, amb tot Iberostar, on hem fet una implementació molt gran, on diguéssim, l'objectiu és clar, envers les ampolles, i els resultats també són molt visibles, no? És a dir, una cadena hotelera com Iberostar que decideix eliminar totes les seves ampolles de plàstic, té un impacte a nivell de sostenibilitat brutal, no? I després, doncs, tema restauració, des de doncs, restaurants com el Gala, a Gresca, aquí a Barcelona, i molts altres, no? Fish and Chips, la cadena Fish and Chips, que està molt de moda ara a Barcelona, no sé si l'heu provat.
Sí. I,
bueno, moltíssims altres. Treballem amb més de 5.000 partners avui ja, doncs, entre Barcelona, Madrid, Sevilla i aquella, que ja s'han unit al nostre moviment i que ja estan consumint aigua sense utilitzar ampolles. No? Llavors, aquest és l'objectiu, no? Que més partners s'uneixin al nostre moviment.
Doncs, Ivan, mil gràcies per estar avui al nostre programa, en aquesta secció de sostenibilitat i música. I res, ens sumem a aquest moviment de canviar l'aigua, de ser més sostenibles i d'ajudar el món.
Sempre cal fer pessetes per tirar endavant el nostre món, que en definitiva és la nostra casa. Ivan, cofundador d'Aigua Kilòmetre Zero, moltíssimes gràcies, una abraçada, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
Una abraçada.
Adéu.
Adéu,
adéu, adéu. Open to just
feel the emotion. Nosaltres que ho deixem aquí per avui. Aixa, t'esperem el proper dijous per parlar de més sostenibilitat. Acabem amb aquesta preciositat de cançó, eh? In the
sí.
Real World, d'Àlex Serra. Qui vulgui mirar el videoclip, que deies que val molt
és
la pena.
Preciós, sí.
A YouTube hi és, eh? A les xarxes socials hi és. Gràcies, pues, Aixa.
Moltes gràcies a tu.
Que vagi molt bé.
Radio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Radio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Ja sabeu que de tant en tant ens agrada fer un repàs a tot allò que el món editorial publica en forma de llibre, i avui en forma de llibre de consells, de bons consells a l'hora de l'estalvi.
L'aigua literària.
Ens agrada recordar avui l'existència del llibre Estalvia, és gratis, de l'autora Irene Gelpí i publicat per Columna. Gelpí, escriptora especialitzada en llibres de cuina vegetariana, ens presenta aquí un grapat de consells i idees per l'estalvi quotidià i també per l'estalvi d'aigua. Més enllà de referències a la temperatura de la casa, a la nevera, de l'utilització de bombetes que no siguin halògenes o d'evitar sortides d'aire per les finestres i les portes, l'autora també fa referència explícita a l'aigua quan diu: «Som a l'era de les lluites per l'aigua. Racionalitzeu el consum d'aigua. Utilitzeu l'aigua bullida sense sal per regar les plantes un cop l'aigua està freda. Tanqueu les aixetes quan no agafeu aigua i a la dutxa, sí, poden ser 4 minuts». De tot plegat ja n'hem parlat alguna vegada, però ara us ho recomanem en forma de llibre, el d'Irene Gelpí. Recordeu, Estalvia, és gratis, publicat per Columna.
Font de Vida, amb el patrocini d'Agbar.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio. A La Caravana, la millor cultura popular amb Pere Juventí Balcells.
Vinga, aquest dijous passen 26 minuts de les 5 de la tarda i com cada dijous és l'hora de saludar en Pere Juventí Balcells perquè ens acosti les festes majors i tradicions vèixules de Catalunya. Pere, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Què ens portes avui, Pere?
Doncs mira, Joan, avui aprofitant que aquesta setmana hem dit adéu a la reina d'Anglaterra, Elisabet II...
per qui no ho sàpiga,
no se n'ha parlat.
Parin màquines, per qui no ho sàpiga aquesta hora. Elisabet II ja no hi és, entre
l'esdeveniment del segle. Us vull parlar d'aquells personatges famosos que han quedat immortalitzats a casa nostra en forma de gegants i capgrossos.
Per on comencem, doncs?
Doncs si et sembla, comencem parlant de monarques. N'hi ha molts gegants amb corona a casa nostra. Tampoc ha sonat gens, aquesta cançó.
No ha sonat gens. Per qui no ho hagi vist, m'he posat de peu, eh?
Exacte. Aquí rendent homenatge a la monarca britànica. Aquest dilluns, si molts us heu aturat a veure aquest funeral d'estat que han fet a la reina, sí. I si us heu fixat aquest funeral al fons, quan estaven fent la missa amb 8.000 persones, al fons de l'abadia de Westminster, hi havia un escut amb les quatre barres roges,
sí,
sobre un fons daurat,
sí, senyor,
enmig d'una important col·lecció de blasons.
Uh-huh. Per qui, el que no sabem ben bé, o sigui, molts l'hem vist, però no sabem el motiu.
Exacte, perquè és curiós, perquè aquest escut hi és allà, perquè és l'escut d'armes de Ramon Berenguer V, figura històrica que trobem representada també amb molts gegants a casa nostra, concretament a Tàrrega, a les Borges Blanques o a Amposta.
Nos deixem preguntar-te, Pere, qui era aquest senyor tan important?
Doncs mira, Joan, ni més ni menys, aquest Ramon era cosí gran de Jaume I el Conqueridor, que, per cert, és un dels reis que també figurava aquests dies amb molts memes de Twitter, com uns de, conjuntament amb la reina Elisabet II, com uns dels reis més longeus al tro. Berenguer va ser un dels benefactors que va permetre reconstruir l'església on van fer el funeral aquest de la reina, cap a un estil gòtic, a partir del 1245. Per aquest motiu hi havia aquesta petita part catalana molt important, en un lloc molt important, en un moment molt important, podríem dir.
Per quin motiu hi ha tants gegants de reis i de reines, clar?
Doncs mira, Joan, hi ha molts gegants reis a tot Catalunya perquè representen el símbol, són el símbol del poder, les seves corones, els seus sceptres, el seu posat, la seva mirada hieràtica, són, doncs, personatges que sovint situen per sobre del bé i del mal i són, podríem dir, uns bons representants del poble per encapçalar, doncs, aquells moments claus com pot ser la processó de Corpus o pot ser, doncs, la festa major. Per tant, eren els personatges més triats perquè eren els millors que representaven tot això.
Mira, ara t'he preguntat per quin motiu hi ha gegants amb la figura del rei. Deixa'm preguntar-te també quins més reis famosos s'han convertit en gegants a casa nostra.
El rei que més podem trobar aquí a Catalunya és Jaume I el Conqueridor. Aquesta figura històrica està bastament representada a casa nostra, amb gegants tan importants com els gegants de la ciutat de Barcelona, que demà podrem veure el toc d'inici, o també els de Sitges. I aquí a Sitges es passa una cosa molt curiosa, i és que Jaume I era un senyor que tenia moltes esposes, moltes dones, i a Sitges, quan van haver de representar la dona que acompanyés Jaume I, no es van voler mullar i van dir una vella dama de l'època. Sense dir si és Violant d'Hongria, com passa aquí en el cas del Jaume I barceloní, o si és alguna altra figura històrica, altres municipis de Catalunya, Jaume I va doncs amb la seva reina, alguna de les reines que va tenir. Però a Sitges em fa molta gràcia destacar, doncs, que al final, doncs, no sabem la geganta de Sitges quina reina representa.
Va, més coses. Hi ha uns reis que també són ultra-representats, eh?
Doncs sí, Joan, aquests són els reis catòlics, amb el franquisme, per imposició del règim. Tots els gegants creats entre 1939 i 1950 representaven obligatòriament els reis catòlics.
Obligatòriament, eh? Obligatòriament. Parlant de dictadura, per tant,
tots havien de representar això, i si no, venia el senyor de la censura i et deia, això no pot ser així. Per tant, Catalunya es va omplir en aquella època de molts gegants catòlics, de reis catòlics, que encara avui dia tenim. Altres municipis els han reconvertit una mica i els han tret tots aquests atributs una mica més monàrquics, però bueno, ja et pots imaginar, hi ha gegants catòlics arreu de Catalunya.
Si avancem en la història, Pere, hem de dir que per sort va arribar la democràcia, i què va passar?
I aquí passa una cosa molt divertida, Joan, i és que pobles i ciutats explosionen i tenen la idea de construir nous gegants que representin algun personatge famós o més destacat del seu municipi, i aquí sorgeixen un munt de gegants, un naixement de gegants, alguns de molt coneguts.
Porque me gusta bailar y mi novio se enteró cuando me iba yo a casar, el infame me dejó. Ay, 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 ay.
M'encanta, Mari Sampera, eh?
Exacte, la gran Mari Sampera. Si aquests dies us acosteu al poble espanyol aquí a Barcelona, la podreu veure convertida en geganta.
Sí.
Aquesta vedet i humorista catalana ha quedat immortalitzada en aquest racó de Barcelona. I a veure si saps de qui parlem ara.
Només una persona plorava com els llops. Charlie Rivel.
Exacte, Joan, és el Charlie Rivel, gegant universal, que com no podia ser d'una altra manera, és de Cubelles, el seu poble natal. Aquí tenen un gegant dedicat a aquest pallasso universal. Aquí l'escoltàvem plorar durant l'entreacte d'Eurovisió de l'any 1973. Com veus, el món de la cultura és ben present en aquests gegants i capgrossos, i és el que ens ha donat, de fet, més personatges famosos destacats.
Bona aquesta, eh?
Boníssima, de fet, és Astèrix i Obèlix de les 12 proves. Astèrix, per cert, té un cap gros a Calella.
Ah, sí?
Sí, sí, brutal. Bona. I a més desferma, doncs... Bueno, els nens petits es tornen bojos, no?
Sí,
perquè
clar.
Al final fa més gràcia, entenc, un personatge de dibuixos animats que no pas doncs una figura més reial o més històrica, no? També trobem Mortadelo i Filemón. Tenen uns gegants a l'Hospitalet de Llobregat. De fet, recordo que van ser apadrinats pel seu creador, el senyor Ibáñez, que va anar i va dir, ok, estan molt ben aconseguits.
I atenció, perquè on també hi ha una geganta molt especial és a Tarragona.
Doncs sí, aquests dies també la podreu veure si us acosteu a les festes de Santa Tecla. Es tracta de la pintora Frida Kahlo. És una geganta, Joan, molt especial, perquè la poden portar tots.
Què vol dir tots?
Tots. Persones que van amb cadira de rodes, persones que no hi veuen, no hi senten, i per tant és una geganta que està adaptada per aquesta diversitat funcional que també hi ha al país, i és una geganta que també l'han fet... És exquisida, la veus, i estan tots els detalls, fins i tot el mono que acompanyava aquesta pintora, i és maco poder veure que tothom pot portar gegants i que és un món molt inclusiu.
Ara parlàvem d'una personalitat universal com Frida Kahlo, però és que a Figueres també hi ha dos catalans universals.
Exacte, Joan, hi trobem Gala i Dalí, dos gegants que es troben al Teatre Museu de Dalí a Figueres, i... Bueno, pots imaginar, quan surten pels pobles i ciutats tots aquests gegants i capgrossos que representen aquestes figures històriques que, malauradament, molts ens han deixat, doncs fa gràcia, no?, perquè d'alguna manera que eren vius entre nosaltres, i més quan són festes majors. També podem trobar el capgross Pablo Picasso aquí a Barcelona, i l'arquitecte Antoni Gaudí, com no podia ser d'una altra manera, està a Riudoms.
Bona,
no sé què
en
pensarà Reus, que Riudoms tingui...
Ai.
Clar, perquè
hi ha
aquesta disputa
aquí, eh?
De veure on va néixer Antoni Gaudí, Riudoms ja s'ha avançat i ja tenen el seu gegant, Antoni Gaudí.
Jo sóc la crítica de...
Clar, venint del barri de Sants no podríem deixar de parlar d'ella. Núria Feliu.
La gran reina de Sants i de Catalunya, podríem dir, que justament ens ha deixat aquest estiu i que de ben segur molts enyorem d'aquí del barri. Espero veure-la aquests dies per les festes de Mercè Lluí com mai. De fet, està aquí a la vora, eh? Està exposada.
Sí.
I de fet, és una geganta també molt especial, perquè aquí Núria Feliu va dir... Me la faig. Abans que mori, vull veure la meva geganta. Va ser ella. Iniciativa seva. I ja sabia que un cop morta segurament li farien una geganta aquí al barri de Sants, i ella va dir, jo ho vull veure abans de partir. I sí, sí, la va poder veure, la va poder gaudir, fins i tot va desfilar amb ella molt cercaviles d'arreu, i va ser molt maco perquè està molt ben aconseguida.
Escolta, quin munt de gegants famosos, no? Hi ha per tot Catalunya o què?
Doncs sí, ens hem deixat un munt perquè hi ha moltíssims. Ara farem un punt i seguit aquí perquè n'hi ha moltíssims. Antoni, a Marc Antoni, Cleopatra a Lleida, també el gegant Mandromius Arties, parlant més de les bèsties així, figures més mitològiques. I Joan, no sé si us imagineu en un futur poder veure gegants i capgrossos, no sé, la Rosalia, a Sant Esteve, a Sant Rovira.
Escolta'm,
o Estopa, a Cornellà de Llobregat.
Per què no?
O no sé si Pau Gasol, a Sant Boi.
Seria un doble gegant, Pau Gasol.
Tots de la meva comarca, ara no trobo cap famosos. Exacte. Probablement el gegant de Pau i Marc Gasol estarien a l'alçada dels propis jugadors, no?
Sí.
Però no sé, quin creus que podria... Quin et faria gràcia veure representat amb gegant i capgròs?
Uau.
És difícil, perquè n'hi ha molts. Jo crec que n'hi ha molts.
M'ho poses...
És complicat.
Saps què? Què passa? Que ha passat fa poc notícia respecte d'ell i no... Però jo crec que un capgròs... que ens entenem?
Exacte. Estaria molt bé. Aquest segurament l'acabarem fent.
Que ens entenem?
Parlant de capgrossos i figures històriques, ara estava pensant també...
Digue'm... Aquest.
No sé on va néixer Jordi Pujol, però a Terrassa...
Barcelona, em sembla que és de Barcelona.
Suposo que és barceloní, però a Terrassa fan una cosa molt divertida, Joan, que justament ara hi he pensat, que és el capgròs de l'any, i cada any representen una personalitat destacada. Aquest any ha sigut Lil Dami, el cantant.
Bona.
També hi ha Xavi Coral... Bueno, a Terrassa cada any treuen un capgròs.
Està molt bé.
No sé si
en tenir centenars de capgrossos.
En tenen un munt, sí. De fet, poden fer un museu. Sí.
Per cert, Pere, deixa-m'ho dir que, si no se m'oblida, ja em volia parlar l'altre dia, si algú vol veure gegants, abans de sortir a la cercavila de la Mercè, a la Casa de la Caritat, just davant, al costat del MACBA, entre el MACBA i la Facultat d'Història de la Universitat de Barcelona, allà hi ha la Casa de la Caritat, i podreu veure exposats gairebé tots els gegants de Barcelona.
Exacte, estan gairebé tots els gegants dels barris, i de fet us heu d'afanyar perquè queden poques hores. De fet, clar, penseu que sortiran aviat a la Festa de la Mercè, per tant, última llamada perquè puguin veure tots
última
els
llamada.
Gegants. Exacte.
M'agrada.
És bonic perquè descobreixes tota la història de Barcelona a través dels gegants.
Mira, saps què vaig descobrir amb aquesta exposició? Que cap gegant de Barcelona m'adeix més que Jaume I.
Clar,
que és el gegant de la ciutat.
Els Reis marquen l'alçada.
No, un, hi ha coses molt curioses a la cultura catalana, de veritat. Per
acosteu-vos-hi perquè val la pena.
Per cert, qui vulgui veure fotos d'aquests gegants que avui ens comentava en Pere Joventí, només cal que entreu a Twitter, a la nostra xarxa social, @lacaravanaestel, i allà hi trobareu totes les fotografies dels gegants que ens comentaves, Pere.
Doncs sí, són gegants divertits i és, crec, una bona manera de descobrir el país i de, sobretot, recordar persones que com dèiem, ens han deixat i han sigut importants i quedaran sempre immortalitzades.
Escolta'm, Santa Tecla, la Mercè serà per cercaviles en aquest
que
país.
No podem, aquest cap de setmana, festes al Prat, també... No sé, és d'aquests dies que no saps on anar, perquè fan tantes coses.
Pere
no.
Joventí Balcells, bona festa.
Bona festa, que vagi molt bé.
La Caravana amb Joan Trias.
Vinga, i no deixem de parlar de cultura i ara entendreu per què. Ruth Caralt, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Com sabeu, la Ruth que ens porta cada setmana, cada dijous, el reportatge social aquí a Ràdio Estel, en aquests darrers minuts de la caravana. De què ens parles avui?
Mira, el tema d'aquesta setmana ja fa mesos que em rondava pel cap i ja us faig un primer avançament, i és que el reportatge d'avui parla de castells i més concretament ho haig centrat en el concurs de castells que se celebra cada dos anys, els anys parells, a Tarragona, a la Tarragona Arena Plaça. Llavors, per què he triat o per què he decidit fer-lo just aquesta setmana? Doncs perquè este diumenge passat, dins del marc de la celebració de les festes de Santa Tecla de Tarragona, va haver-hi una diada important en la qual van participar-hi diverses colles i justament va haver-hi la colla dels Xiquets de Tarragona, quan intentaven carregar el 2 de 8 en folre, l'enxaneta va començar a pujar al castell, però no va arribar, bueno, va arribar un moment que no ho va veure clar.
Sí, vàiam, imatges que s'han fet virals, eh? Tots les hem pogut veure i qui no que les busqui a través de les xarxes, que val la pena recuperar-les perquè passa poques vegades, però passa.
Que no podia pujar bé i finalment va decidir baixar. Llavors, per tant, el castell se va acabar desfent, no es va carregar, i això em va fer recordar un tema, no? Com se preparen emocionalment els castellers per afrontar una diada castellera i sobretot un concurs de castells, perquè jo no n'he fet mai de castell, Joan. Però...
Jo tampoc. Hi ha algú d'aquí a la casa que sí que en fa? No diré nom, Sílvia Muñoz, però hi ha algú d'aquí a la casa que fa castells als borinots de Sants?
Pues mira, jo no n'he fet mai, però des de fora ja s'olora la rivalitat i la competitivitat de les colles en un esdeveniment com aquest i, per tant, El que vull dir és que no és una diada més, no és una plaça més, sinó que és la TAP, és la Tarracorrena Plaça, i allí cada colla va demostrar què fa el castell més gran i què el fa el millor.
Per tant, Ruth, avui ens portes castells, però també sentiments, eh?
Exacte, les emocions que viuen i com les treballen dins de la pròpia colla. Per exemple, com gestionen els nervis, la por, l'eufòria, el bloqueig, el companyerisme o la frustració, per posar alguns exemples, eh? Saber una mica què s'hi cou i, sobretot, com ho treballen en la canalla, perquè hi ha xiquets i xiquetes que són realment menuts i al final són els que pugen més amunt.
Són els que fan patir, eh? A vegades són els que fan patir.
Sí,
escolta'm
sí.
Una cosa, Ruth, et sembla bé? Escoltem el reportatge i de seguida en parlem.
Fantàstic.
Doncs aquest és el reportatge de Ruth Caral.
Soc la Mariona Torrents, faig castells als castellers de Vilafranca i jo, abans de pujar a un castell o anar a una actuació, sento il·lusió, però també nervis. I també sento confiança amb el tronc i el peu, perquè al final són els que faran que el castell vagi bé.
Hola, soc la Marta Torrents, tinc 5 anys i soc l'enxaneta dels Pilars. Abans, quan baixava dels pilars, estava molt nerviosa i baixava plorant. I ara, gràcies a l'equip de canalla, ara em baixo dels pilars contenta i ho celebro.
El toc de castells indica que l'intent és vàlid, tothom està alerta. Els castellers no perden la concentració i el públic, des de plaça des de casa, ja mira atentament com pugen els terços. Aquesta temporada ha sigut probablement la més esperada i aclamada per les colles castelleres perquè després d'una llarga aturada per la pandèmia han tornat a tindre l'agenda plena. I de fet, plena del tot, perquè enguany és any parell i com passa cada 2 anys toca concurs de castells, l'esdeveniment que aconsegueix exaurir les entrades en qüestió de minuts i totes les colles que hi participen s'hi impliquen fins al moll de l'os. El plat fort del concurs se celebrarà el primer cap de setmana d'octubre, però la primera jornada ja començarà aquest diumenge a Torredembarra. Una de les colles que hi participarà per tercera vegada és la dels castellers del Riberal.
És un plaer, és un honor poder ser convidats allà, vol dir que tenim un nivell que és correcte, llavors evidentment ens anima molt i sobretot ens anima a intentar buscar aquests límits nostres que són dels castells de 7 i mig i ens fa molta il·lusió poder participar-hi.
Ella és Laura Pila, cap de colla dels castellers del Riberal. Venen de Bao, de la Catalunya Nord, i ja fa 25 anys que promouen la cultura i la llengua catalana fent castells. La jornada del concurs continua el dissabte 1 d'octubre amb altres colles d'arreu del territori, com els castellers de Lleida. Edu Rodríguez n'és el cap de canalla.
Ens vam trobar que després del Covid, doncs tota la canalla ha crescut i també hi ha hagut molta canalla nova. Canalla que abans del Covid no sabia que eren els castells i després de la pandèmia s'ha apuntat aquí i ara mateix està fent castells.
I el plat fort, la jornada que culminarà el concurs, arribarà el diumenge 2 de setembre. Les 12 millors colles del panorama casteller actual actuaran a la Tarracorrena Plaça, Tarragona. En parlem amb dues colles veteranes, el cap de canalla dels castellers de Vilafranca, Oriol Bové, i el cap de colla de la Jove Xiquets de Tarragona, Jordi Alomà.
Pels castellers de Vilafranca, el concurs de castells és una d'aquelles diades que marques a principi de temporada en el calendari. Per nosaltres, la diada més important de l'any és la diada de Sant Fèlix, per la nostra festa major, però després d'aquesta tenim un seguit de diades que són top, que són d'aquelles que ve tothom, que esperem amb ganes i que sempre anem a donar-hi tot el que tenim.
Per la colla jove, el concurs de castells és amb els anys parells, el punt culminant de la temporada, és on normalment sempre portem els grans reptes de la temporada a aquesta diada. I l'esperem doncs, amb el punt de nervi, amb l'excitació que significa tenir aquesta gran actuació a casa nostra.
Les ganes de competir i d'oferir el millor hi són, però en això si sumen nervis hi ha 3 sentiments com la confiança o la pressió. De por, pel que diuen, no en tenen.
És una diada que vius amb nervis, que vius amb eufòria, que vius amb un punt de neguit en alguns moments, però no por. Sí que evidentment no li podem perdre el respecte als castells i també això t'ajuda a tensionar i a estar ben atent a totes les estructures que es treballen. Evidentment, amb canalla sempre hi ha algunes xerrades prèvies, perquè són que encara tenen el punt aquest de no conèixer del tot el que significa el concurs o el que significa segons fer quin castell, però la colla és molt madura, la colla no necessita una preparació específica, sinó que necessita del treball de l'assaig i del convenciment de que tot allò que portem a plaça ho portem per poder-ho descarregar.
El que fa les emocions, sí que és un dia diferent a la resta de diades. L'espai on actuem flueix molt, el fet que hi hagi graderia també ho fa estrany. Nosaltres com a colla no fem cap activitat grupal per tractar els nervis o les emocions d'aquell dia en concret. Aquí cadascú viu els nervis o el prediada de la seva manera.
Cadascú, doncs, autogestiona les emocions, però amb la canalla el tracte és diferent.
El que intentarem és explicar-los, sobretot, la diferència entre la Tarra Quarena Plaça i una diada normal. Per la resta, no surt dels cànons d'una diada habitual, però el que sí que influeix més aquell dia és l'espai, perquè és un espai molt gran, enorme, hi ha molta gent, nosaltres al final a la gent hi estem acostumats, però sí que l'espai és molt gran, tant que inclús els castells més grossos es veuen molt petits.
Una cosa que tenim clara, i els hi fem saber la canalla primers, és 1. Els castells cauen, 2. Fa por caure, i les pors és una cosa que no podem amagar. Les pors seran allà, vull dir, no poden desaparèixer, però sí les podem gestionar.
Sempre hi ha pressió, sempre hi ha nervis, a vegades tenim bloquejos i quan caiem tenim frustracions. Però bé, ho treballem sempre de la millor manera possible, atenent a cada membre de la canalla per individual, perquè al final cada nen i cada nena són un món i cada nen i cada nena necessiten quelcom diferent quan tenen qualsevol problema.
Una cosa que fem després de cada assaig és una assemblea, de que expliquem què ha agradat, què no m'ha agradat i quin és el segon objectiu que em proposo. A la canalla els anem de cara, els expliquem que tots som importants per fer un castell i tothom fa un esforç per fer un castell.
Al final la pressió la tenen perquè és com, vale, jo tinc la feina d'anar allà dalt de tot. Llavors el que intentem és que entenguin que sí, que són una peça fonamental, però que tota la colla és una peça fonamental, que els castells els fem tots i totes. Intentem que no es personifiqui en la persona de l'enxaneta com la persona més important d'un castell.
A més del cap de canalla, qui també acompanya la colla a l'hora de treballar i reconèixer les emocions, és la figura del psicòleg esportiu, però la majoria de colles castelleres encara és una figura poc instaurada. A la colla jove dels Xiquets de Tarragona, per exemple, hi ha en Carles Alberic. Ell és psicòleg i com a membre de l'equip mèdic de la colla els dona un cop de mà quan ho necessiten. Això, però, no passa pràcticament mai perquè, tal com explica, la gent no està acostumada a demanar aquest servei.
La tasca d'un psicòleg dins de la colla no està instaurada com a tal. Sí que es fan tasques encaminades a treballar la tècnica, com es fa en els assajos. Hi ha un espai inclús on es fa preparació física, però en cap moment mai hem tingut un espai, un moment per treballar el tema del que sempre parlem del coco. Com que mai hem tingut aquesta figura, la gent no està acostumada a anar a demanar ajuda en aquest sentit. La gent em pot venir i demanar-me ajut, però ja et dic, potser en els últims anys que estic jo a l'equip mèdic, la gent sobretot demana ajut a nivell mèdic, de nivell de m'he fet mal aquí, busquen un fisio, en el moment que també poden buscar un infermer, un metge per algun cop, però el moment aquell de dir, Carles, tinc un problema, em fa por pujar aquest castell perquè no el veig preparat. No, això es parla no a nivell professional, sinó autogestió i a nivell de cercle d'amics.
Això en el cas de la colla jove dels Xiquets de Tarragona, però les altres colles...
Són emocions que treballem molt més amb la mainada que pas amb els adults, això és veritat, de manera general. Llavors sí que amb ells és més... treballat en el sentit de parlar molt amb ells, dels explicar els objectius, dels explicar com anirem cap als objectius.
Antigament va venir una psicòloga esportiva de fora de la colla que doncs, venia sobretot a treballar la por i la confiança, tant amb la canalla com amb alguns pisos de troncs. Actualment, l'equip d'ara no ho hem tingut en compte. Som un equip que vam començar el 2020. No hem pogut fer grans castells, però com hem tingut un treball continu d'anar comunicant, anar sent sincers, anar dient què ens fa por, què ens agrada.
Tenim una psicòloga infantil i tenim psicopedagogs que, evidentment, ens ajuden, ens assessoren moltíssim i sempre estan a sobre, però intentem que les converses intenses i que quan tenen dubtes o algun problema o qualsevol malestar que puguin tenir, que puguin sorgir durant els castells o inclús fora dels mateixos, coses que els hi passin a l'escola o en temes familiars, intentem ser els mateixos membres de l'equip els qui estiguem a sobre i els qui els ajudem. I llavors, a la que tenen un dubte o qualsevol problema, ja són ells qui et venen a buscar. És que no els has ni d'anar a buscar tu.
Estem a la prehistòria en el tema psicològic en els castells. Ja que hi ha molts castells que no acaben de funcionar com voldríem, i moltes vegades és, si m'ho parlem, per una gestió de coco. Hi ha molta gent ja a la colla que físicament pel seu compte treballa, hi ha molts assajos i la tècnica a poc es va treballant. I a nivell de coco, ho anem gestionant, sí, puges, vas veient com et sents, millores, empitjores, però no, encara no hem donat aquest salt qualitatiu. Penso que seria el més important.
A les actuacions, bé siguin diades o bé concursos, uns tremolen per fora i els altres pateixen per dins. Les emocions s'escampen per tot i viure els castells des de plaça és màgic. Queda poc per al concurs de castells, però el treball ja fa dies que es cou a molts indrets del país. Guardeu bé les entrades i, si no en teniu, estigueu ben atents a la pantalla, perquè aquest diumenge i el primer cap de setmana d'octubre les colles castelleres tornaran a tocar el cel.
I tant que tornaran a tocar el cel, com sempre han fet els castellers d'arreu del país, i m'atreveixo a dir que dels Països Catalans. Ruth, anem a pams per preguntar-te coses sobre, mm-hmm, sobre aquest reportatge que ens portaves avui. D'una banda, has enfocat aquest reportatge al concurs de castellers, eh?
Sí, perquè per una banda és l'espectacle casteller més gran del món, i de l'altra perquè, com dic, el reportatge aconsegueix exaurir les entrades en molt poc temps. De fet, mm-hmm, l'edició d'enguany, per exemple, per a la jornada del diumenge, hi havia disponibles, per a la del diumenge 2 d'octubre, uh-huh, hi havia disponibles més de 5.000 entrades i es van vendre totes en una hora i mitja.
Escolta'm, ni Bruce Springsteen, eh?
Això mateix. Mira, només va superar-ho potser Coldplay, però poc més. Llavors, com a curiositat, fins i tot, en el primer minut de compra també es van confirmar 1.000 entrades, mm-hmm, i al minut 10 més de 4.600. Vull dir, això és una mica bèstia.
Va, i l'altre tema, la preparació de les colles castelleres per afrontar una diada que tothom viu amb molta energia, amb molta pressió per voler fer-ho bé, i com es gestiona tot plegat.
Sí, correcte, perquè al final estem parlant d'un concurs que n'hem de ser conscients tots aquells que no en fem, que no es prepara ni amb un mes ni amb dos, sinó que les colles castelleres porten treballant-lo des de l'inici de temporada, que això és principis d'any.
De fet, Ruth, al final és com tot, no? Els assajos donen tranquil·litat sabent que la feina està feta i que està ben feta, i per, mm-hmm, tant ja es pot mostrar al món, no?, el que han treballat, sí, sí, durant tot aquest temps.
Clar, és evident que sempre hi ha qui té més nervis, però en general van confiats. La qüestió està a l'hora de gestionar canvis a la posició o mal de caps i cabòries que a vegades portem dins, i que això sovint, pues, això, no?, costa d'exterioritzar. I és evident que els castells, això també és una realitat, que en aquest cas és combinar molts de sentiments alhora, que poden ser nervis, però pot ser el sentiment de culpa, per exemple, no?, el que comentàvem abans, quan, mm-hmm, un castell no surt bé, o quan no s'aconsegueix carregar.
Entenc per tot plegat, Ruth, i ho escoltàvem també al reportatge, que així es comenta la necessitat d'instaurar la figura d'un psicòleg esportiu a les colles, eh?
Sí, correcte. Bàsicament, per saber gestionar les emocions i les frustracions. Fins ara, de fet, ja ho comenta Carles Alberic, que és el psicòleg de la colla jove dels Xiquets de Tarragona, uh-huh, la majoria s'autogestionen o s'ajuden entre ells, però al final és el que apunta ell. Has de tenir coco, uh-huh, la ment concentrada i estar concentrat, no? És molt important l'entrenament físic per aconseguir força, també l'entrenament tècnic per guanyar equilibri, una bona postura, però el mental també és imprescindible i al final, pues, com tot, s'ha de cuidar.
I sobretot, suposo, Ruth, que en el cas de la canalla més que mai, com comentaves abans, de com treballen els més petits.
Sí, això és el que reivindiquen els caps de colla, perquè al final són ells qui treballen més directament als assajos i qui els coneix millor, no? De fet, apuntaven alguns que sovint han de recordar fins i tot a la colla de dir, si teniu alguna queixa, algun comentari, no aneu a parlar directament amb ells, ho heu de fer a través dels caps de colla, no? Uh-huh. Llavors, tots m'han explicat també que, més enllà dels castells, també fan colònies i altres activitats de tota mena en el seu temps lliure, fora dels assajos, per conèixer millor la canalla i tot l'equip.
O sigui, ja m'han dit, de castellers d'alguna colla castellera, m'han dit, aquí es fa de tot menys castells. Deixa preguntar-te també si t'han dit alguna recomanació, no ho sé, per estar més tranquils abans d'una diada.
Mira, me n'han dit una que que de fet és de bastant sentit comú, però que sempre està bé recordar-la. Me l'ha comentat l'Oriol Bové, dels Castellers de Vilafranca, que se veu que ell sempre recomana tindre una rutina i mantenir-la sempre abans d'una diada. Suposo que, mira, si una fórmula et funciona, no la canvios, no? Pues això.
Doncs això. Ruth, gràcies per aquest... per aquest reportatge.
A batres.
Mira, deixa'm trencar una llança també a favor dels castellers. T'ha gustat molt parlar amb els castellers i que s'obrissin a parlar amb tu? Ho dic perquè a vegades es diu que és un món una mica tancat.
No m'ha costat aconseguir que la gent estigués disposada a atendre'm. De fet, una vegada vaig fer la petició, tothom ha estat disposat a enviar-me tot el material que fes falta. Sí que ha costat aconseguir contactar, el primer contacte, però que després acceptessin accedir a l'entrevista va ser molt senzill.
Doncs moltíssimes gràcies a tothom que hi ha participat. Com deia, gràcies, Ruth. Tenim reportatge per la setmana vinent o no?
Encara estem acabant de decidir. Bueno, estic acabant de decidir. Tinc dos temes sobre la taula i falta veure
sorpresa.
Quin puc... Sí, sorpresa màxima.
Sorpresa. En parlarem de tot plegat la setmana que ve amb Ruth Caral. Ruth, fins la propera.
Fins a la propera, gràcies.
La caravana, amb Joan Trias.
Tres, pràcticament 4 minuts i arribem a les 6 de la tarda. Nosaltres aparquem la caravana fins demà, a la mateixa hora. A les 3 de la tarda ens hi tornem a posar. Gràcies, com sempre, a tot l'equip de la caravana i gràcies a vosaltres per escoltar-nos. Fins demà, que passeu molt bona tarda. Adéu-siau.